Són ara les 9, resumim les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. En aquests moments ha de començar l'acte institucional en què el rei Felip VI sancionarà al Palau de la Zarzuela la reforma de la Constitució espanyola perquè Formentera disposi de senador propi. Es tracta de l'acte solemne pel qual el cap de l'Estat firmarà i d'aquesta manera confirmarà l'entrada en vigor de la modificació de l'article 69.3 que ja ha estat aprovada pel Congrés i pel Senat.
L'acte està convocat a les 9 i la reforma posa fi a una anomalia perquè Formentera, que disposa de consell insular des del 2007, era l'única illa amb institució insular pròpia que no tenia senador independent. Fins ara els formenterers elegien, junt amb els eivissencs, un únic senador pitius. Ara en triaran un cadascun. La proposta va sorgir del Parlament de les Illes Balears i s'ha tramitat a les Corts espanyoles per la via ràpida.
I l'Hospital Can Misses reforça la seguretat al centre per evitar casos com l'agressió sexual que va patir una pacient ingressada per un home que va accedir de vespre a la seva habitació. Segons informa l'àrea de salut de les Pitiüses, s'ha avançat una hora al tancament de la porta principal de l'hospital i s'ha ampliat el reforç de zeladors en el mostrador del vestíbul. Ara ja estan operatius des de les 10 del vespre.
També s'avançarà un mes el reforç estival de seguretat que s'iniciarà aquest mes de maig quan estava previst per al juliol. En paral·lel, s'està avaluant la necessitat d'habilitar aquest dispositiu tot l'any. A més, segons fonts hospitalàries, s'estan impulsant campanyes de comunicació interna per conscienciar els professionals de la necessitat de fer servir la targeta identificativa, que són obligatòries per accedir a les entrades que no són públiques i per implicar-lo en la vigilància de persones alienes al centre.
I més de 10.000 assumptes han entrat als jutjats civils en el primer trimestre d'enguany.
Tot i això, hi ha un descens del volum de l'activitat judicial respecte d'un any enrere. Ho ha avançat a IB3 Ràdio el jutge de Gada Palma. Alejandro González, mariscal de Gante, es mostra preocupat, però, amb els assumptes que hi ha pendents de resoldre, 35.000 casos.
El problema ya no es lo que va a pasar, es que hoy en día llevamos 4 meses y medio de tribunal de instancia y no sabemos muy bien cuándo vamos a poder recuperar.
I a l'atenció primària resolen més del 80% dels problemes de salut sense haver de derivar els pacients als hospitals. Tot i això, la Societat Balear de Medicina de Família i Comunitària retreu que molts centres de salut se superen les targetes sanitàries. N'hi ha que n'acumulen entre les 2.000 i les 1.500 perquè els metges puguin donar una atenció de qualitat als malalts.
En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu Matí, Lucía Gorreto, que és presidenta de la Societat Balear de Metges de Família, ha lamentat la sobrecàrrega assistencial que pateixen en molts de centres de salut.
Les societats científiques recomanen que no s'han de superar les 1.300 per poder donar un servei d'excel·lència, pues en el dia a dia podem arribar a veure 40 o més pacients, no? I ja no sols a la consulta, sinó visites sense cita, o sigui, el que denominam urgències.
I avui de 9 de maig és el Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. Per això la Fundació del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ha organitzat un acte de reconeixement a totes les donants. Serà a les 6 de l'hora baixa als Jardins de la Misericòrdia. L'informatiu matí, Javier Calvo, director tècnic de l'entitat, ens han explicat el funcionament.
Pues ellas llaman por teléfono y esto concertamos una cita con ellas para, bueno, para vernos en el banco, para hacer una entrevista como hemos dicho y para enseñar cómo tiene que ser la recogida y almacenamiento de leche, que eso es importante.
I una notícia de darrera hora, segons publiquen alguns mitjans de comunicació com La Vanguardia, José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident del govern, ha estat imputat per presumpte blanqueig en el cas Plus Ultra. El jutge de l'Audiència Nacional ha procedit a petició de la Fiscalia Anticorrupció contra l'expresident del govern. Amb aquest punt arribem a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam aquest dimarts. Ho feim amb una jornada de calor per davant. Tant avui com demà predominarà el sol i les màximes s'acostaran als 30 graus. Just ara, a les 9, es materialitza la reforma de la Constitució perquè Formentera disposi de senador propi. El rei Felip VI signarà al Palau de la Zarzuela aquesta modificació que confirmarà l'entrada en vigor de l'article 69.3, que ja ha estat aprovada al Congrés dels Diputats pel Senat. La reforma posa fi a una anomalia perquè Formentera, que disposa de Consell des del 2007, era l'única illa amb institució insular pròpia que no tenia senador independent. La proposta va sorgir, com sabeu, del Parlament de les Illes Balears i s'ha tramitat a les Corts Espanyoles per la via ràpida. Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia en un dia que parlam també d'altres canvis importants. Els professors seran considerats autoritat pública a partir del pròxim curs escolar. Bon dia, Joana.
Així és, Marta, molt bon dia. Ho va avançar ahir mateix el conseller d'Educació, Antoni Vera, amb l'objectiu de reforçar la figura del professorat i d'aquesta manera poder gestionar millor els moments de conflicte a les aules. La conselleria ha considerat que el reconeixement institucional del professorat com a autoritat pública és clau per assegurar un clima de respecte, seguretat i confiança a tots els centres educatius. Per a l'elaboració del nou decret es crearà un grup de treball amb experts i representants de la comunitat educativa. Sense deixar de banda l'àmbit educatiu, vos podem dir i confirmar ja que les Balears blinden la selectivitat per evitar que es copiï amb la intel·ligència artificial, amb la IA. S'empraran detectors de radiofreqüència i hi haurà un nou marc de sancions com a, contra aquest frau.
Pendents també de l'evolució de la vaga de metges que just va començar ahir. Sisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Marta. Prop de 3.500 pacients van veure ahir suspeses les seves consultes mèdiques o intervencions quirúrgiques. Parlam ja de la quarta setmana de mobilitzacions contra l'estatut marc que impulsa el govern central. Si no s'arriba a un acord, les vagues continuaran, tot i que, com va dir ahir el portaveu de Cimeval, Miguel Lázaro, no es preveuen aquestes aturades durant l'estiu, però sí que podrien reprendre-les al setembre si encara no han arribat a un acord.
Continuen també pendents de l'estat de salut de les dones ferides per al despreniment d'una cornisa a Ciutadella.
Una de les tres afectades, ja vos podem avançar, ha rebut l'alta. Es tracta de la dona grega que romania a planta, la segona pacient també de Grècia. Continua hores d'ara, continuarà un dia més a la UCI. Està estable, pendent d'evolució. Pel que fa a la dona irlandesa de 65 anys, ha passat de la UCI a planta. Respecte a l'estat de l'edifici, just ahir l'Ajuntament va comunicar que aquest immoble del qual va caure la cornisa no havia passat la inspecció tècnica.
Tres hores per davant que ens esperen de ràdio i de televisió en què abordarem temes ben variats, alguns fins i tot molt curiosos, com per exemple la importància de no esclafar les cuques molles.
Sí, Marta, perquè parlarem amb l'infermer Jorge Ángel, divulgador a la xarxa social, que aquests dies s'ha fet viral després d'explicar que va aixafar una cuca molla, pot ser que aixafar-ne una pot ser pitjor del que sembla. Darrere aquest gest quotidià hi ha bacteri, salut pública i també molta desinformació. Avui volem anar més enllà d'aquest titular i entendre que hi ha de cert darrere totes aquestes alarmes domèstiques.
9 i quasi 9 minuts, una reflexió, un moment per la frase del dia que avui passa per...
Avui la frase és de l'escriptora, guionista i directora de cinema Nora Ephron, que avui hauria fet anys, i un dels seus articles va escriure que quan els teus fills són adolescents és important tenir un que, perquè el manco hi hagi algú a casa teva content de veure't.
Jo no sé si el teu subconscient demana un ca a les totes.
No t'ho pensis, però jo som molt de Nora Ephron, per tant, tot allò que digui Nora, avanti.
I és veritat, que és el que més content se mostra, no?, quan un arriba a casa, sens dubte. Però qui està també molt contenta avui, o millor dit, molt contenta, és la persona protagonista de la secció De què parla tothom.
I, òbviament, tothom parla de Shakira, que està contentíssima, encara que Hisenda no ho estigui tant.
Dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre.
Nou revet judicial per Hisenda en el cas Shakira. L'Audiència Nacional ha donat la raó a la cantant colombiana i obliga l'agència tributària a retornar-li més de 60 milions d'euros entre liquidacions, sancions i interessos. El tribunal considera que Hisenda no ha pogut demostrar que Shakira fos resident fiscal a l'estat espanyol durant l'any 2011. Segons la llei, per tributar aquí cal acreditar una estada mínima de 183 dies a l'estat. Però la justícia conclou que només se n'han pogut provar 163. Hisenda defensava que la relació sentimental a l'exfutbolista Gerard Piqué demostrava que el centre de la vida de l'artista ja era a Barcelona. Ara bé, la sentència rebutja aquest argument perquè la parella encara ni estava casada ni tenia fills en comú. Els magistrats també remarquen que aquell any Shakira estava immersa en una gira internacional amb més d'un centenar de concerts a 37 països diferents i que la major part de la seva activitat econòmica es va desenvolupar fora d'Espanya. La resolució anul·la totes les sancions imposades pel fisc corresponents al 2011, tot i que el cas encara no està tancat. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà contra la decisió davant el Tribunal Suprem. Aquest procediment és independent, recordem-ho, del cas pels exercicis del 2012 al 2014 en què Shakira sí que va pactar la fiscalia per evitar aquest judici per frau fiscal. No sé com valoreu la notícia, si voleu posar contentes per anar Shakira, si no, com ha anat tot?
Jo d'entrada estic una mica embuada perquè crec que no mos acaben d'explicar bé la notícia, perquè 60 milions d'euros era allò que demanava Hisenda com a multa, però en Shakira havia dipositat 27 milions com a dipòsit, no?, per si passava alguna cosa o no. En aquests anys s'han generat uns interessos de 9 milions i, fent comptes, sense saber-ne molt, són 33 milions, que ja n'hi ha, que no dic que no sigui, que sigui patató. Però crec que allò que, li ha de tornar a Hisenda són 33, no 60, però clar, en el final també hi ha debat amb això, no? Si té raó en Shakira, si Hisenda s'ha passat de frenar amb la Shakira, si s'ocupa la teia, si s'ocupa la té Hisenda. Estic un poc embuada i sobretot clar que no deixa de ser curiós que se tracta d'un exercici en concret i sí que queda demostrat que els posteriors sí que hi va haver frau amb Hisenda, en la Hisenda pública. O sigui que haurem de veure, com que, ella està ben cofoia, ella està ben satisfeta i també ja va fet a sebre i també ha tornat anomenant en Piqué, que cada vegada que pot l'anomena. Ara ha dit que si no fos per Waka Waka, com que ha tornat a escriure la lletra de la nova cançó del Mundial, ha fet referència en aquell himne de fa 10 anys, en que, de fa 10 o fa 20, és que ja no sé ni quants, en què va conèixer el pare dels seus fills.
Jo recomanaria tothom...
16 anys, perdona, 16.
Si és mundial, si va ser 2000 i busques.
2010, crec.
Idò, 16. Jo recomanaria a tothom que mirat la sèrie Celeste de Movistar Plus, a les publicitats d'Ivetres, òbviament, perquè allà Carmen Machi fa d'inspectora d'Hisenda i Celeste precisament és una cantant hispanoamericana inspirada lleument en Shakira. I clar, jo crec que Hisenda deu haver tingut la mateixa pissarra que tenia inspectora d'Hisenda, on anava porant un pòstic a tots els dies que podien demostrar. De tota manera, 163 dies a mi no em sembla un patató. És a dir, que mig any aquí, mig any fora... Ahir en Pau Montserrat parlava amb els companys de Xiu-Xiu, en Nines Mateu i en Xavi Olivella, explicava que Shakira s'ha alliberat per un tecnicisme. Si ara Hisenda aconseguir demostrar 20 dies més, aquest milió ens haurà de pagar. Ho dic perquè tothom ha sortit com molt content que Hisenda ha estat temerària. No ho sé, Hisenda ha fet el que havia de fer, que era inspeccionar, si pensava que havia d'inspeccionar. Ara, la reacció de Shakira, jo d'una banda estic molt content per ella, perquè evidentment sempre tenen alegres per un ésser humà, però d'altra banda deixa ja la d'en Piqué. A mi és que me fa una... me fa una peresa terrorífica que ara tindràs a culpa en Piqué que d'inspeccionar si era en Hisenda. No, és que tenies una relació amb una persona que tenia residència fiscal a Espanya, van-ho separar i Hisenda demanava que tributassis aquí. Per favor, stop ja amb aquest trull. Veurem amb què acaba tot. Perquè Hisenda ja ha dit que recorrerà contra aquesta sentència.
No sé per què, alguna cosa me diu que...
Sí, que no ho té fermat.
No, clar.
No és que no ho tingui fermat, sinó que encara hi ha instàncies superiors, com en aquest cas el Tribunal Suprem.
Exacte. Vols dir, exacte. Sí, que no canti victòria, però alguna cosa em diu que li acabarà sortint bé aquesta situació a la cantant.
El sistema espanyol és garantista i tens com a diferents instàncies. Vas guanyant diferents batalles, però la guerra final és quan ja no pots recórrer més. I jo crec que en el Suprem, que ja serà la darrera batalla, sabrem que ha guanyat aquesta guerra pels impostos.
9 i 14 minuts. Aquest serà un dels temes que abordarem després, a partir de les 11, i aprofundirem, sobretot per totes les qüestions que genera, no? Shakira, que sempre suscita molta polèmica. Però no deixem de banda una darrera hora, 9 i 14 minuts, just acabant de saber que l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat imputat per blanqueig de capitals en una investigació sobre el presumpte rentat de doblers del rescat públic de 53 milions d'euros que el govern va entregar a l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És una notícia de darrera hora en la que iniciarem aquesta tertúlia amb els diferents portaveus i periodistes que avui ens acompanyen. A mesura que tinguem més informació, perquè la notícia també s'està aprofundint i s'està ampliant, la podrem compartir amb oients i espectadors, però, com dèiem, serà un dels temes de debat aquest i molt més, amb la bona companyia d'una benvinguda, Romina Augusta, als comandaments tècnics, Cata Jaume, Anas Barnissú, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. Començam aquesta jornada de dimarts.
Asunto sencillo. Me clavaste en el cuerpo como un cuchillo. Pero todo lo que entra de salir, los que están tendrán.
IB3 Ràdio.
Nou i 17 minuts, comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, els temes més destacats del dia, avui en la bona companyia dels periodistes, aquí als Estudis de Palma. Edu Colom, bon dia.
Molt bon dia.
Quique Oñate, bon dia.
Bon dia.
I ens escolta des d'Eivissa Juanan Torres, bon dia.
Què tal, molt bon dia.
Començam amb una notícia que altera aquest ordre del dia, perquè just acabam de saber que l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat imputat per blanqueig de capitals. Ha estat en una investigació sobre el presumpte rentat de doblers de, recordeu, el rescat públic de 53 milions d'euros que el govern va entregar a l'aerolínia Plus Ultra. Això va ser just després de la pandèmia. El jutge José Luis Calama, titular del jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional i la Fiscalia Anticorrupció, estan intentant esbrinar on és aquest doblers i de moment mantenen una investigació tant per part de l'expresident com per els caps de la companyia amb possibles vincles també amb Venezuela. De moment és una notícia que s'està elaborant i ens imaginem que serà una notícia que sens dubte durà moltíssima coa i que no deixa de posar en el punt de mira les tasques de l'expresident socialista. A mesura que avanci el matí probablement tindrem més informació per poder debatre, però de moment aquests són els titulars que compartim amb vosaltres. Començo per tu, Edu. Zapatero, en el punt de mira, no és la primera vegada que l'expresident se situava, no?, o que se podien establir aquests possibles vincles amb Venezuela, però ara aquesta investigació sembla que ho confirma i sobretot a què se podria enfrontar, no?, que això és evidentment un tema seriós, recordem, per blanqueig, per suposat blanqueig de capitals.
Bueno, és un tema d'una gravedad extraordinària, además es un tema, es un asunto inédito, no, un expresidente de España no había sido imputado por un delito de estas características graves, obviamente, y la noticia al final lo que hace es culminar un proceso de investigación que lleva mucho tiempo aireándose en los periódicos y que creo que a cualquier persona le ponen los pelos de punta, ¿no? Es decir, hay que recordar que Zapatero está siendo investigado por sus vínculos con uno de los hombres fuertes involucrado en el rescate de Plus Ultra, con Julio Martínez, y sus negocios a través de la empresa Análisis Relevante, por un rescate que, como bien has dicho, supuso el gasto de 53 millones de euros públicos. Va a una aerolínea como Plus Ultra, que no tenía la implantación que tienen otras aerolíneas en España, ¿no? Y obviamente con esos vínculos que hay detrás de esa compañía con Venezuela y todo lo que eso comporta, ¿no? Por tanto, es un asunto de máxima gravedad que yo creo que tendría que tener consecuencias. El señor Zapatero no está aforado, lo estaba hasta hace poco porque fue miembro del Consejo de Estado, pero renunció a ese cargo y por tanto no está aforado y puede ser investigado en la Audiencia Nacional, como así será, y tendrá que declarar dentro de 2 semanas. Por tanto, vamos a ver hasta dónde llega. Yo lo que creo que hay que pedir es que esta investigación llegue hasta el final, que se rastree hasta el último de los euros públicos que se destinaron a ese rescate y todos los negocios paralelos que se pudieron tejer, y eso es lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo caiga quien caiga y se llame y haya tenido el cargo que haya tenido quien esté implicado.
Què podria suposar aquesta notícia, com deia Edu? Clar, no deixa de tenir moltíssima rellevància perquè és la primera vegada en democràcia que un expresident estaria imputat per una causa d'aquestes característiques, Quique.
Sí, no, i a més en Zapatero és que més ha avalat en Pedro Sánchez, no? És un dels que més ha defensat la seva política i la seva figura. Estic d'acord que això ha d'anar fins al final, que ha de quedar ben clar si bueno, que s'investigui fins al final, bàsicament, i que se sàpiga si va realment bueno, tot el que s'està demanant per ell, que s'està investigant, si realment ho va cometre qualque, o estava vinculat o no, tot això del blanqueig, però de moment, políticament, això és una més, no?, que se suma bueno, una sèrie de notícies que hem anat comentant, no?, en aquestes tertúlies i tots els mitjans, que, bueno, jo crec que això no, merma encara més la figura també dels presidents, insisteix per això, perquè és una figura que està molt vinculada políticament en Sánchez.
Aquest vincle que just planteges és molt interessant, no?, perquè tal vegada, Juanan, la pregunta seria com podria implicar o com podria tal vegada lligar, no?, aquesta notícia o afectar o influir al president Pedro Sánchez?
Doncs de forma evidentment negativa, perquè si el 2021, en plena pandèmia, recordem, es varen donar aquests 53 milions a l'aerolínia Plus Ultra pel seu rescat, perquè bé, o sigui, suposadament ho estava passant malament per culpa d'aquesta pandèmia, no? No hi havia vols, recordem que no es podia viatjar. Això té una línia directa amb el president d'aleshores, amb l'equip, amb el govern d'aleshores, que evidentment era en Pedro Sánchez. Evidentment, hem d'esperar a veure cap a això, cap a on deriva, però bé, ja fa molt de temps que es vinculava en Zapatero amb aquestes qüestions sobre Venezuela. Ja han sortit informacions sobre les investigacions que s'estaven duent a terme i que ja haurien trobat sous que suposadament haurien o pertanyen en Zapatero a l'exterior, fora d'Espanya, també béns immobles que tindrien noms de tercers. Tot això en els pròxims dies, les pròximes investigacions s'haurà d'anar comprovant, així com el paper que també tindrien les seues fies amb totes aquestes empreses vinculades a Plus Ultra, no? Fa temps ell va anar a les Corts a declarar sobre aquest tema, va dir que ell no tenia res a veure amb el rescat de Plus Ultra. Sembla que la justícia no té el mateix parer que Zapatero, evidentment.
I no oblidem també que és una notícia molt important, una notícia de gran magnitud que arriba en un moment en què ja estem parlant pràcticament, Edu, d'un compte enrere de cara a les eleccions autonòmiques o un any de cara a les futures eleccions. O sigui, de quina manera això podria condicionar els resultats en les urnes?
Bueno, queda mucho para saberlo en esta sociedad en la que todo se olvida y todo pasa rápido, pero Quique apuntaba una cosa interesante y es sus vínculos políticos más que evidentes con Pedro Sánchez y el sanchismo. Hace apenas unos días el propio Zapatero estuvo arropando a María Jesús Montero en un mitin en Andalucía. Es decir, no es una persona de la cual Pedro Sánchez se haya desvinculado, ni mucho menos, a pesar de que ya se estaban conociendo en los medios estos negocios sospechosos y, desde mi punto de vista, como poco amorales, del señor Zapatero durante su época de expresidente, con todos los vínculos con Venezuela, con todo lo que hay detrás, con el famoso Delcy-Gate, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que la vinculación de la figura de Zapatero con Pedro Sánchez y lo que se conoce como el sanchismo ha sido absoluta en los últimos tiempos, como así lo demuestran sus comparecencias en todas en todas lo que han sido las hecatombes, los fracasos electorales del sanchismo en las comunidades autónomas. Ahora, ¿cómo marcará esto la agenda electoral de dentro de un año? Si es que es dentro de un año y no es antes, pues está por ver. Está claro que Pedro Sánchez y su entorno político y personal está siendo asediado por numerosos escándalos judiciales, pero bueno, no por condenas, esto también hay que remarcarlo. De momento son investigaciones judiciales. La más madura, la más adelantada, es el caso Mascarillas, que implica al que fue su hombre para todo y su hombre todopoderoso, José Luis Ábalos, que tendremos sentencia probablemente este verano en el Tribunal Supremo, probablemente antes de que acabe el mes de junio. Y a partir de ahí veremos cómo evoluciona el resto de casos judiciales y si va cayendo alguno más en esa terrible cuenta para Pedro Sánchez y su entorno, como digo.
Incorporam la veu de Javier Morente. Ell és advocat penalista i probablement ens podrà ajudar, no?, a entendre un poc millor aquesta notícia de darrera hora. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Estem parlant d'una acusació sobre blanqueig de capitals, un dobbes que hauria de va ser destinat al rescat públic d'una companyia aèria. Aquí parlem de 53 milions d'euros i una investigació de on són aquests 53 milions d'euros. A què se podria enfrontar si es confirma que és, evidentment, un blanqueig de capitals?
En primer lugar, explicar un poco que el delito de blanqueo de capitales tiene un tipo penal cuyas acciones son muy amplias, ¿no? Pues, por ejemplo, se entiende mejor en delitos más sencillos como el hurto, en el que una persona que coge una cosa sin autorización y se la apropia, pues la acción es esa, ¿no? Pero el delito de blanqueo es muy amplio porque tiene una finalidad de ocultar o encubrir y la acción sancionada es adquirir, poseer, utilizar o beneficiarse de este dinero que proviene el fruto de un delito. Entonces, esta investigación es por blanqueo de capitales, pero hay que recordar, siempre respetando la presunción de inocencia del señor Zapatero, hay que recordar que normalmente nunca viene este delito aislado. Es decir, si intervienen más de dos personas, tres o más, y se descubre una estructura que estaba destinada a realizar este blanqueo, ya se puede enfrentar también a un delito de, bueno, a una organización criminal o grupo criminal, aunque en este tipo de conductas de blanqueo suele ser corresponderse más a organización criminal, y luego, por supuesto, a otras como malversación de caudales públicos. Por eso las penas a las que se podría enfrentar en caso de que fuera condenado también pueden ser muy amplias dependiendo de los otros delitos que sean conexos a esta actividad.
És molt interessant el que diu, no? Perquè parlem quasi d'una cadena, no? Del vincle que podria tenir aquest delicte amb altres. Però també m'imagino que és important aquí la quantitat, perquè estem parlant de 53 milions d'euros. A partir de quina quantitat es van canviant, no?, les penes? Perquè aquí parlem d'una quantitat astronòmica.
Sí, sería aquí la pena máxima agravada por la cantidad que es. Y hay que recordar también que el tipo penal del artículo 301 del Código Penal impone una multa del tanto al triplo del valor de lo blanqueado, por así decirlo, ¿no? Entonces, la multa puede ser astronómica, ¿no? Porque si se confirma que es esa cantidad de 53 millones de euros, pues imagínense, puede llegar desde esa cantidad al triple la cantidad.
M'acompanyen altres periodistes a taula. Javier, li trasllada més qüestions. Edu Colom, endavant, Edu.
Buenos días, señor Morente. Yo le quería preguntar, como experto en la materia, le quería preguntar, ¿es un delito difícil de probar el blanqueo de capitales? Porque según le he entendido, va aparejado a otros delitos. Es decir, el blanqueo es intentar, corríjame si no, ¿no? Pero incluir en el circuito legal del dinero unos fondos que proceden de una actividad delictiva. Por tanto, hay que probar que esa actividad es delictiva previamente. Mi pregunta es esa, si es un delito difícil de probar.
Yo creo que eso va a depender de la investigación. Si la investigación determina que esos 53 millones de euros o no, porque muchas veces la apariencia es que son 53 millones de euros y en ocasiones en relación a esta conducta es menos dinero. En cualquier caso es muchísimo dinero. Yo creo que si la investigación está bien enfocada no es tan difícil de probar, porque se descubre que hay una salida de un dinero procedente de un delito que podría suponer, en este caso, y respetando siempre la presunción de inocencia, podría suponer una subvención que, digamos, se tenía que destinar a otra cosa que no se ha destinado, y por lo tanto sería el fruto de un delito, y hay una salida, y digamos que no habría una entrada en el destino final que tenía que tener, y por lo tanto esa distracción de dinero yo creo que en este caso no sería difícil de probar.
Per la seva experiència, una investigació d'aquestes característiques, quant de temps se podria atorbar? I tenint en compte que hi ha tantes persones o tantes possibles persones implicades.
Muchísimo tiempo. No sabría decirle, menos ahora por la saturación que viven los juzgados y tribunales, y más con la con el cambio y la nueva ley de agilización de la justicia, que yo siempre creo que cuando se le pone un apellido a algo, probablemente no se corresponderá a lo que quería hacer, ¿no? Agilización, han cambiado los juzgados, los funcionarios se tienen que adaptar a nuevas plazas, el sistema está saturado, y aparte de eso, piensen que aquí debe haber probablemente cientos de miles de documentos, hay distintos países donde investigar, distintas nacionalidades de los investigados, y por supuesto yo me imagino que aquí intervendrán un entramado de empresas que también será importante. Entonces, yo creo que muchos años.
També recordem que l'expresident no mantindria l'aforament, amb la qual s'enfrontaria com un ciutadà normal.
Sí, y a este respecto me gustaría decir, así de una manera coloquial para que nos puedan entender todos los que nos escuchen, que mejor para él. Porque muchas veces algún político se quiere aferrar a su aforamiento, uh-huh, y yo creo que eso le perjudica. Porque un aforado del máximo nivel le va a juzgar el Tribunal Supremo y se acabó. Mientras tanto, alguien que no tiene un aforamiento tiene más vías de recurso. Entonces, yo creo que en este caso, aunque extrañamente, yo como penalista sí lo entiendo, extrañamente, si se quieren aferrar a este aforamiento, yo creo que procesalmente beneficia de cara a tener más posibilidad de recursos y más posibilidad de una sentencia favorable o más favorable.
Ese es el caso que le ocurre a José Luis Ábalos, que le está juzgando el Tribunal Supremo. Por tanto, la sentencia que se dicte en las próximas semanas será firme, ¿no? No podrá, tendrá que, si es condenatoria e ingreso en prisión, tendrá que ingresar en prisión. Es así, si no, corríjame, señor Morente, pero es interesante lo que él apunta. Con respecto al tema de las cuantías, yo quiero precisar que yo lo que considero, aunque la investigación todavía es desconocida en todos sus extremos, es que está investigando las comisiones que se pudieron repartir a la espalda de esos 53 millones de euros de rescate. Eso sería el negocio generado detrás, no tanto la cuantía de los 53 millones, y es un poco lo que se va a investigar. Hay que recordar que José Luis Rodríguez Zapatero, porque además él así lo ha declarado, percibió 450.000 euros de Análisis Relevante, que era una empresa de Julio Martínez implicado en el rescate de Plus Ultra, ¿no? Por tanto, lo que considero es que se va a investigar todas esas comisiones. Y otro apunte, ya con eso concluyo, por lo que he escuchado en la investigación está incluido el delito, no digo que se impute a Zapatero, pero sí en la investigación estaría incluido en grado indiciario el delito de organización criminal, como bien apuntaba el señor Morente, que ocurre en este tipo de investigaciones.
Sí, así es, y a eso me refería con el importe y la cantidad, porque muchas veces surge la información. Y aquí también hemos tenido ejemplos claros, ¿no? Por ejemplo, en el caso Cursac había un primer informe, creo que de Hacienda, que incluso atribuía a todas las cajas, digamos, lo que había cobrado de las discotecas BCM, decía que eso no lo había declarado, pero claro, es que hay que descontar el personal, los suministros, las mercaderías y, claro, a veces sale una cantidad que es, digamos, el total de algo, y en este caso, como usted bien dice, se trataría de investigar esas otras cantidades, que en cualquier caso no serían cantidades menores de la misma manera, pero no, los 53 millones de euros.
Sí, bon dia, senyor Morente. Simplement, l'instructor ja ha citat en el socialista per el pròxim 2 de juny. Voldria saber si això després, bueno, pot quedar també que se torni a postergar, que estem també en una... que sol passar, no, aquestes vegades, però com evolucionarà el procés en aquest sentit, només xerrant de Zapatero?
Bueno, en el caso del señor Zapatero, a ver, yo ante una investigación que comentaba de tal magnitud, yo lo que le recomendaría en este primer momento, con una estrategia procesal, es que se acogiera su derecho a no declarar. Entonces, porque un investigado tiene la oportunidad de declarar cuando así lo desee. Se puede pedir la declaración voluntaria, se puede declarar en el juicio o incluso no declarar en ningún momento, ¿no? Y en un procedimiento de estas características, respetando su presunción de inocencia y no sabiendo si es culpable o no, porque la verdad que no lo sé, en estos procedimientos depende muchas veces más de que la acusación y la investigación tengan la capacidad de probar todo lo imputado que de lo que pueda declarar el señor Zapatero.
Juanan Torres, també periodista, subdirector del periódico Divisa i Formentera, li trasllado una pregunta, senyor Morente. Juanan, endavant.
Sí.
Què tal, senyor Morente? Molt bon dia. Jo m'agradaria preguntar-li per la figura dels testaferros, perquè, evidentment, sí, quan hi ha s'investiguen delictes d'aquest tipus, sempre hi ha terceres persones vinculades en les que els personatges principals s'amaguen darrere elles. Com es fa per investigar aquestes qüestions i com es fa per per destapar això, no? Si després ningú diu sí, ell sóc jo. Entenc que serà molt difícil o que pot ser molt difícil demostrar aquestes qüestions, perquè es parlava que, per exemple, Zapatero tenia immobles a nom de tercers.
Sí, claro. Normalmente siempre ha existido la figura del testaferro y societariamente la figura de las sociedades interpuestas. Pero yo es que soy de la idea de que al final, tirando del hilo de una sociedad que va a otra sociedad, es muy difícil hoy en día abstraer del cauce legal ese dinero que pudiera haber, ¿no? Y esas comisiones y esas personas interpuestas para que no se supiera que una persona está a otra. Es muy difícil, en primer lugar, porque claro, hoy las cantidades en efectivo de las que se pueden disponer y pagar cualquier tipo de producto no pueden superar de los 1.000 euros. Entonces, una persona que sea culpable y tiene 10 millones de euros tiene que ir a través de estas personas adquiriendo bienes que al final no tiene la seguridad que es suyo. Y también, aparte de eso, cuando a una persona la citan a declarar y se enfrenta a elevadas penas de prisión y puede aliviar esa pena de prisión, no sé si incluso salvando la entrada o bien disminuyéndolo al mínimo, la experiencia también nos dice en todos los juicios mediáticos que se suele compensar.
De moment, el que sabem és que la citació és aquest proper dia 2 de juny. Estirem pendents de l'evolució d'aquesta notícia de gran impacte amb la qual encetàvem aquesta tertúlia. Moltíssimes gràcies per compartir la seva experiència. Recordem, oients i espectadors, que Javier Morente és advocat penalista. Moltíssimes gràcies, Javier.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Són les 9:38. Hem de fer una petita pausa per publicitat a la part televisada del programa i escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la ràdio.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que, entre tanto mirar hacia arriba, pasa que en ocasiones el cielo desciende sobre nosotros. Y que sucede que sin saber por qué, lo pensamos al revés. Pensamos que alguien sube al cielo cuando en verdad es el cielo el que baja por alguno de sus elegidos. Es anunciarse la muerte de Alfonso Ballesteros en toda la prensa de esta comunidad, de todo este país. El descanso del compañero, del médico, del amigo, y es saber que su maestría sobre la vida bajar y a iluminar los acontecimientos de estos días. Un lugar que de forma incomprensible, lo fugaz, lo superficial y lo que no merece esfuerzo, incluso dentro de la propia profesión, se le había quedado lejos. Demasiados síntomas de agotamiento del modelo en el que vivimos sin que su cabeza privilegiada pudiera diagnosticarle un mal concreto. Insistir en lo global del conocimiento, concebir una vida de respeto, de educación y señorío, era la forma de encontrarle. Gallear coincidiendo en el camino para entender una vida entera de dedicación, enteramente dedicada a los demás. Que su morir coincida en el tiempo con reforzar la autoridad de los profesores en las aulas por decreto es profundizar entre aquello entre autoridad y poder, entre lo que eres y lo que representas. Una coincidencia más entre el poder hacer de su humanidad y la autoridad de los reconocimientos y distinciones que le adornaron mientras lo compartimos. Que no descanse Alfonso, que siga en el lugar desde el que nunca se irá. Y ya mañana y siempre eterno. Más. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant. Són les 9 i 40 minuts. Continua la nostra tertúlia aquí al dia, a través de la ràdio, a través de la televisió, amb els periodistes avui, Juanan Torres, Edu Colom i Quique Oñate, i el repàs als temes d'actualitat, que evidentment passen per Formentera, perquè hem abordat moltes vegades en aquest programa la importància, no?, i el que podria suposar tenir un senador propi. Just avui, fa només 40 minuts, a les 9, el rei Felip VI signava al Palau de la Zarzuela la reforma de la Constitució espanyola perquè l'illa pugui disposar de senador propi. És l'acte solemne per qual el cap de l'Estat ho signa i d'aquesta manera confirma aquesta modificació de la Constitució, aquesta entrada en vigor de l'article 69.3, que ja va estar aprovat al Congrés i també per al Senat. Què suposa, aprofitant que tenim en Juanan, i amb ell també hem parlat en anteriors ocasions, no?, sobre el que podria suposar que Formentera tingués senador propi, i trasllat aquesta primera qüestió al periodista. Juanan, una passa endavant. Mitjançant aquesta signatura poden confirmar que això ja es materialitza, ja és una realitat?
Sí, una passa lògica després que fa gairebé 20 anys el Consell d'Eivissa i Formentera es va separar en dos i cada illa pitiusa va tenir seu propi consell, no? Era una anomalia que després d'aquella separació política, diguem-ne, bé, encara les dues illes compartíssim el fet de triar un mateix senador. Era una reivindicació, sobretot des de Formentera, evidentment, de que ells volien triar seu propi senador. Això es havia lluitat en les diferents legislatures, però no ha estat fins en aquesta que finalment s'ha pogut dur a terme aquesta modificació de la Constitució, que és la quarta volta que es canvia des de la seva aprovació. Vull dir, feia falta una modificació constitucional que no és poca cosa, i finalment aquesta es va produir fa unes setmanes a les Corts, i avui el rei dona la darrera passa perquè això sigui ja una realitat, i en les pròximes eleccions generals, que veurem si seran l'any que ve o seran abans, ja tant Eivissa com Formentera puguin triar seu senador propi. Un altre debat ja seria sobre el fet del funcionament del Senat, no? Si el Senat és veritablement una cambra de representació territorial, si això servirà perquè s'escolti més la veu de Formentera i d'Eivissa en el Senat, però bé, això ja és un altre debat.
Sí, és veritat que això és un altre debat que de moment no encetarem, però que no deixa de ser interessant, no?, la viabilitat del Senat. Però el que sí que segur estiguis d'acord és que l'illa necessita representació. L'illa s'ha transformat, l'illa no només ha augmentat de població en els darrers anys, sinó també les necessitats, l'arribada de migrants, l'atenció per part de... Hi ha tantes coses que posen en el punt de mira Formentera, no?, que jo crec que era lògic, no?, que acabàs agafant aquest pas com ho està fent.
Sí, el que passa és que jo no ho puc destriar d'això que estava comentant, no? Del model, de si realment...
Tornant al Senat, com sí, la viabilitat jo... del Senat, no? Sí. O l'utilitat.
És a dir, és vera que de primeres, a priori pareix que bueno, pareix, és com a positiu perquè tindrà més representació, no? Hi haurà més representació de la veu dels ciutadans, però clar, no hem d'oblidar, i això crec que és una cosa que s'ha comentat mil vegades, però realment el Senat aquí respon si facilita o no els processos legislatius i tot això, perquè al final no és un poc un entrebanc en molt de casos, i sobretot, que, i això és una cosa que ho deia Antonio García Trevijano, per exemple, no és que jo sigui un fan d'ell, però l'he citat alguna vegada aquí quan xerrant del Senat, i és que, clar, les llistes són dels partits, no són els ciutadans que elegeixen directament en el representat del Senat, per exemple, no? Clar, això fa que al final el Senat tampoc té una capacitat de decisió directa com altres senats, com l'Alemany, per exemple. El cas espanyol queda un poc com a molt críticament se li diu com un cementiri d'elefants, no? Però bueno, no sé, jo en aquest aspecte sí que ho veig un poc, que s'hauria de repensar el model. No vull tampoc... Jo crec que s'hauria de repensar el model, sobretot perquè molta gent, i això crec que està molt en el carrer, no entén el funcionament de vegades del Senat. Ara, a primeres és vera que pareix que sí, que, bueno, tindràs més representació, però a vegades, però en el cas d'Eivissa i Formentera, ho dic perquè moltes vegades és decisiu per qui enviam, no? A Madrid. I, no sé, jo ho veig un poc críticament, això. No sé com penses tu, però...
No, jo
si pots aportar un punt diferent als teus companys que pràcticament estan d'acord, no?
No, és que jo crec que aquí està dando en la clave. És a dir, vamos a ver, obviamente, este cambio en la Constitución, yo creo que hay que celebrarlo, además es cambiar un guión por una coma, porque vale, en Ibiza, Formentera, estaban unidos por un guión, lo cual les daba un senador a los dos conjuntamente, se cambia por una coma y se equiparan los derechos de Formentera políticos como a otras islas, como por ejemplo el Hierro Canario, que tiene la misma población y sí que tenía senador propio. Por tanto, yo creo que esto hay que celebrarlo, es decir, me parece justo, sobre todo por lo que apuntaba Marta, que es muy importante y es los desafíos a los que se está enfrentando Formentera últimamente, que vamos, que superan de largo toda su capacidad económica y todo lo que se había dispuesto hasta ahora en el estatuto. Dicho todo esto, pues yo voy al mismo lugar al que va Juanen y al que va Quique, y coincido plenamente, y creo que sí que hay que tener ese debate, porque ¿para qué sirve el Senado? Hoy en día el Senado es una cámara que es un bastión de poder del Partido Popular frente al poder que Pedro Sánchez tiene en el Congreso. Y es un choque de cámaras cuando deberían de ser dos cámaras, las cortes, cada una, la cámara alta y la cámara baja, dedicada a una cosa diferente. El Senado es para representar a los territorios, debería ser así sobre el papel, y nos encontramos con que realmente no es así, en la práctica no es así. Al final es un bastión, un cantón de poder político para intentar entorpecer la labor de la otra cámara y para tener poder real, ¿no? Además, hay que recordar que Formentera, el obtener ese senador puede ser muy barato, en el sentido de que las últimas elecciones autonómicas, por 73 votos, se decantó el diputado de Formentera en Baleares, ¿eh? De un bloque político al otro bloque, ¿eh? No hay que olvidar que estamos moviéndose una política de bloques. Y es muy goloso para los partidos políticos que muchas veces enmascaran en interés público lo que es un interés partidista. Es muy goloso, 73 votos, solo 73 votos, para controlar un senador más para uno de los bloques, pues es una gran tentación. Yo espero que esto no ocurra así, que los diputados, los senadores futuros de Formentera tengan claro a lo que van, sean indisciplinados y defiendan los intereses de Formentera, como por ejemplo, debo decir que defiende, por ejemplo, Mésper Menorca los intereses de Menorca en el Parlamento Autonómico, ¿no? Yo creo que ese es un buen ejemplo que debería seguir cualquier senador de Formentera que vaya allí.
Petita pausa per publicitat. Després dels anuncis parlam d'una notícia que també és molt interessant i que té a veure amb l'educació, i és que els professors dels centres públics i concertats de les Balears seran considerats com a autoritat pública. Això serà a partir del pròxim curs escolar. Vos ho contem tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Para. ti y para ti, y también para ti, en Eroski te damos la manzana roja granelados con 20 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero o medio a 10,95 euros kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,50 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Wine Days de Ovinisalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi gastronomia i música en directe amb bons cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a vinisalemdeo.com. Wine Days Deo Vinisalem, cofinançat per la Unió Europea.
IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Els darrers 10 minutets que ens queden d'aquesta primera hora de programa els dedicam a parlar d'educació, entre altres qüestions. En primer lloc, jo crec que aquesta notícia ens va deixar sobtats a tots i crec que és una notícia molt important, sobretot perquè valora la figura del professor. A partir del curs que ve, professors de centres, tant públics com concertats de les Balears, seran considerats autoritat pública. Ho va avançar el conseller d'Educació, Toni Vera, i d'aquesta manera el que se vol és poder reforçar la figura del professor. Recordem que els darrers anys és vera, han hagut d'intervenir en diferents conflictes, han hagut de prendre decisions importants que afecten els alumnes a les aules i d'aquesta manera el tenir, o el recuperar, millor dit, l'autoritat, no? Que en certa manera havien perdut en els darrers anys, no ho dic jo, sinó el mateix col·lectiu de professors que diu que ara mateix impartir classe és molt més complicat que anys enrere. Quique, que siguin considerats una autoritat pública és també donar-los el pas, el reconeixement que mereixen.
O sigui, jo aquí sí que faria una petita apreciació, perquè he hagut d'escriure sobre aquest tema, però, o sigui, els docents estan considerats autoritat pública des de fa anys. Vull dir, no, això no és nou. El que passa és que serà nou és que se canvia i s'actualitza la normativa a nivell autonòmic i a nivell de centres.
Exacte.
Perquè això s'inclogui i se desenvolupi més, perquè la normativa estatal ja ho preveia. El que passa que és una passa important perquè, bueno, s'actualitza i a l'hora de, en tema normatiu i tot això, doncs se deixa molt més clar, sobretot això bàsicament és un missatge per certes famílies de certs centres on hi ha més problemes que és vera que, bueno, certes famílies en general, però sí que això és el que no agrada molt xerrar, però és així, que és vera que l'autoritat dels docents s'ha anat perdent de les darreres dècades perquè el prestigi social que ha tingut la figura del mestre i el professor de secundària, perquè estem parlant ara només de secundària, és vera que ha caigut molt, igual que els periodistes també, no? Que antigament jo això ni ho he vist, però era com una institució, no? I els docents ho eren, i ara, pues no. Això és vera que ha caigut. Llavors, sí que és una passa a nivell administrativa i normativa que és positiva, també se dona el suport per part del govern de cara a la societat, de la importància de recuperar aquest prestigi, però com ho deia i també, per exemple, el coordinador del Col·legi Professional de Docents, Toni Salvà, que l'autoritat no se guanya només en normatives, no? Els propis mestres se l'han de guanyar i també s'ha de fer un exercici de poder exercir aquesta autoritat de forma de que mai s'aconsegueix una autoritat si l'altra part no la reconeix, no? I això és una feina que han de fer tots els docents, que les administracions donen suport com s'està fent ara des de la conselleria i la resta de sectors.
Quantes vegades hem escoltat docents precisament queixar-se perquè no tenen el pes que creuen que mereixen o no poden exercir o prendre certes decisions. El reconeixement d'una figura pública com a tal, d'una autoritat pública, quin pes li pot otorgar?
No, yo creo que esto es una medida muy, muy positiva. Hay que hacerlo y hay que extenderlo a todas las etapas educativas. Yo creo que no solo por frente al alumnado, sino también frente a los padres y a las familias, que muchas veces las quejas proceden de ahí.
Aquí has donat a la clau, yo creo, davant dels pares i davant les famílies.
Episodios incluso de violència física por parte de padres y madres y familias contra maestros por cuestionar o por intentar imponer su criterio que tiene que ser respetado. Yo como padre, y hablando con profesores, lo veo. Es algo que se ha deteriorado porque la sociedad, yo creo que se está idiotizando a marchas forzadas en este sentido y no entiende que que los maestros tienen que tener una autoridad. Dicho esto, también hay que hacer una exigencia a los profesores. Es decir, de la misma manera que se les tiene que blindar en ese sentido, también hay que exigirles y hay que exigirles que mejoren nuestros resultados PISA, nuestros resultados educativos, que también es responsabilidad de ellos. Es decir, que en eso consiste. Pero considero que es un reconocimiento que hay que darle y yo creo que es digno de celebrarse. Y además creo que el conseller Vera está haciendo muchas cosas por la comunidad docente en intentar recuperar o al menos fortalecer algunos de sus derechos. En este sentido, creo que también hay que remarcarlo. Por tanto, bienvenida sea, espero que tenga efectos prácticos, que no se quede en una mera, digamos, transposición de la normativa estatal, que yo desconocía que ya estaba regulado, como ha explicado Quique, y que tenga, desde luego, un efecto práctico que mejore la autoridad de los professors frente a alumnes i frente a famílies.
Davant les famílies, vull incidir en aquest aspecte en concret, Juan, crec que és important perquè quantes vegades, no?, qui és pare, mare, sap que els professors es queixen d'això, de precisament que les famílies sempre posin en entredit o jutgin les seves actituds.
Jo crec que són les famílies les que tenen el problema, no els alumnes. Els alumnes jo crec que tenen bastant clar que el mestre que tenen davant o el professor és qui mana en aquell moment a l'aula. El que no pot passar és que si han renyat el teu boix, tu el primer que facis és anar a queixar-te en el professor, no? I aquí és quan segurament algun dels alumnes, quan veu que és reforçat des de casa seva que pot tenir raó, aquí és quan venen després els conflictes. Jo crec que una ajuda com la que el conseller Vera o la Conselleria d'Educació vol donar als docents mai va malament, tot i que també tenc clar que són els professors i els mestres, els docents, els que s'han de guanyar respecte cada dia a les seues aules. No, el respecte no ve d'una llei, no ve de negre sobre blanc, sinó que s'ha de guanyar cada dia a les aules amb fets i no només amb paraules. Així que benvinguda sigui aquesta nova normativa, aquesta transposició, i que evidentment tingui efectes sobre les aules i el comportament sigui millor a partir d'ara, sobretot de les famílies, com deia.
Just Edu apuntava, no?, que la Conselleria d'Educació està fent o està prenent, no?, algunes decisions que són importants, rellevants, i algunes d'aquestes novedoses, igual que ho han fet altres comunitats autònomes. Me refereix sobretot a blindar la selectivitat. Vos en recordeu que la setmana passada parlàvem, no?, d'aquesta possibilitat, ahir es va confirmar que serà una realitat i se blindarà per poder evitar que la intel·ligència artificial sigui la protagonista i que estigui ajudant els alumnes a copiar en diferents dispositius aquest nano-ping anillos que varen veure les imatges, aquests receptors, aquestes mesures tan sofisticades, sembla que amb aquests inhibidors de freqüència deixaran de ser presents. Faig una ronda ràpidament, que vol sembla, perquè és que sembla ciència-ficció, no?, que això sigui utilitzat per als alumnes a les aules i que de sobte s'hagin de prendre mesures com aquesta, inhibidors de freqüència, Edu.
No sé, esa energía para el ingenio que utilizan algunos alumnos, si la utilizaran para estudiar, a mí me recuerda cuando yo era alumno, pues que la gente hacía chuletas en los bolis big, ¿no?
Exacto, y eran sofisticadas, ¿eh?
Yo pensaba, si eres capaz de hacer esa filigrana y dedicar ese tiempo, ¿por qué no dedicas el tiempo a intentar estudiar, ¿no? Bueno, en fin, es bromas aparte, pues hay que hacerlo, hay que poner, pues todo. No se pueden poner inhibidores de frecuencia porque cortaría las comunicaciones en caso de una urgencia en el aula, que hay que estar comunicado los profesores y los vigilantes.
Perdón, exactamente, detectores de radiofrecuencia. Exacto, disculpe, es que
pero sí que detectan la radiofrecuencia. Bueno, pues claro que sí, hay que hacerlo, hay que evitar.
Sí,
pirateria.
Ara, això també m'ho es planteja, que això és una cosa que si se xerra amb, que se xerra amb educadors i tal, que és que davant el tema de repte que ens està plantejant ja la intel·ligència artificial, és que a nivell pedagògic s'han de formular des de centres, instituts, escoles, una forma d'ensenyament que, clar, si tu pots copiar i pots, no?, vomitar tot el que vulguis o fer un treball amb això, doncs tu has de plantejar ja des del principi els reptes en educatius que facin els alumnes d'una manera que no puguin utilitzar la IA, no? I això és la base. Ara, en aquests casos concrets, evidentment, doncs, amb més tecnologia has de combatre aquest avanç de tecnologia.
Queden molt pocs dies, així que la notícia segur que ha agafat per sorpresa alguns. Esperam que sigui una petita minoria, els que teníem pensat utilitzar totes aquestes mesures tan sofisticades. En tot cas, segur que vosaltres no vareu copiar, veritat?
No.
No, ni molt manco, Juanan?
Por eso som periodistes.
Mai.
Exactament. Juanan, Quique, Edu, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dimarts.
Bon dia.
Nosaltres fem una petita aturada per publicitat a la tele, escoltam les notícies amb els nostres companys dels serveis informatius, tornem tot d'una.